companys, sabeu què tenen en comú Washington DC i el Marroc?
No, diem.
La veritat és que no.
No?
No.
Jo us ho diré. Casablanca.
Això és el versió original. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply. Versió original. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. Bona tarda i benvinguts al Versió Original, el programa de ràdio en el que no ens importen les opinions dels nostres espectadors, perquè no en tenim. Estic molt content de donar un cop més la benvinguda a aquesta taula a aquells col·laboradors als que els donaria encantat un bitllet d'estí Lisboa. Bona tarda, Guillem Mula.
Bona tarda, Joan López.
Bona tarda, Eduard Peiro.
Què passa, Joan?
Hola, Adri Pérez.
Hola, jo prefereixo a França, eh? Lisboa.
No t'agrada?
Fa una mica de pudor, crec.
És un home exigent.
Que gratuït. I a la cabina tècnica, com sempre, el Simón Ordóñez.
Bona tarda a tothom.
Avui, gràcies a l'acudit de merda que ha explicat el Guillem Mula a la introducció del programa...
Era informació, no era cap acudit, que ho sapigueu.
Crec que hem entès que anem a parlar de Casablanca. Abans que res, com sempre, anem a fer un ràpid repàs a la fitxa tècnica.
Sinopsis.
A conseqüència de la Segona Guerra Mundial, Casablanca era una ciutat a la que arribaven fugint del nazisme gent molt diversa. Arribar-hi era molt fàcil, però no tant sortir-ne, especialment si figuraves en la llista de fugitius de la Gestapo. En aquest cas, l'objectiu de la policia secreta alemanya era el líder txec i heroi de la resistència Víctor Laszlo, la qual l'única seva esperança era el ric, propietari del ric cafè i antic amant de la seva dona, Ilse Lund.
Any.
1942 i a Espanya s'estrena el 1946.
Direcció.
Michael Curtis.
Guió.
Howard Koch i els germans Epstein.
Càsting.
Humphrey Bogart com a Rick, Ingrid Bergman fent Ilsa i després fent Sam, Dolly Wilson.
Premis.
Va guanyar 3 Oscars, una millor guió adaptat, millor director i millor pel·lícula també.
Bueno, així que el 1942, eh?
Sí.
Si us hi fixeu, avui analitzarem la pel·lícula més antiga entre totes les que hem analitzat. Estem escoltant un tema de la banda sonora de A Summer Place, composada pel Max Steiner, un dels compositors més importants d'aquesta època a Hollywood, i també compositor de la banda sonora de la pel·lícula de la que anem a parlar avui, Casablanca. Tot i així, quan parlem de Casablanca estem parlant d'una pel·lícula singular, entre totes les que portem analitzades fins ara, per lo que crec convenient parlar una mica sobre el context històric, tant político-social com cinematogràfic del moment.
Sí, per acabar d'entendre aquesta pel·lícula, cal situar-nos, cal contextualitzar a nivell industrial en quin moment ens trobem. Ens trobem a l'any 1942, en plena Segona Guerra Mundial, i ens trobem en un moment en el qual el cinema clàssic està...
Estem escoltant un tema de la banda sonora de A Summer Place, composat pel Max Steiner, que era un dels compositors més importants d'aquesta època a Hollywood. També compositor de la banda sonora de la pel·lícula que tractarem avui, que és Casablanca. Tot i així, quan parlem de Casablanca estem parlant d'una pel·lícula singular entre totes les que hem analitzat fins ara, per lo que crec convenient parlar una mica sobre el context històric, tant político-social com cinematogràfic, d'aquest moment.
Sí, per acabar d'entendre bé aquesta pel·lícula i analitzar-la en profunditat, cal contextualitzar a nivell industrial en quin moment ens trobem, no? Això és a l'any 42, és a dir, estem en plena etapa de cinema clàssic, no? Del qual es caracteritza per, sobretot per tenir muntatges invisibles i una linealitat en l'àmbit del temps dins de... Hòstia puta, tio, no pot ser, tio.
Què passa? Quin problema hi ha?
Estem escoltant un tema de la banda sonora de A Summer Place, composada pel Max Steiner, un dels compositors més importants d'aquesta època a Hollywood. També compositor de la banda sonora de la pel·lícula que anem a tractar avui, que és Casablanca. Tot i així, quan parlem de Casablanca estem parlant d'una pel·lícula singular, entre les que hem analitzat fins ara en aquest programa, per lo que crec convenient parlar una mica sobre el context històric, tant político-social com cinematogràfic d'aquest moment.
Sí, bé, per acabar de poder analitzar en profunditat aquesta pel·lícula, cal entendre que ens trobem en un moment clau a la història del cinema americà. Són els anys 40 i ens trobem en plena etapa d'or del cinema de Hollywood. És un cinema molt característic en el qual el principi de continuïtat i el muntatge invisible són dos característiques principals d'aquest tipus de cine, no? Això, un muntatge invisible... Hòstia, és que no estic, eh? No sé què em passa, no ho puc dir. Me tranco molt, estic molt nerviós.
Estem escoltant un tema de la banda sonora de A Summer Place, composada pel Max Steiner, un dels compositors més importants d'aquesta època a Hollywood. També compositor de la banda sonora que avui tractarem, a la versió original, que és Casablanca. Tot i així, quan parlem de Casablanca estem parlant d'una pel·lícula bastant singular entre totes les que hem analitzat fins ara. Per lo que crec convenient parlar una mica sobre el context històric, tant político-social com cinematogràfic d'aquest moment.
Sí, per acabar de poder analitzar en profunditat aquest clàssic, aquesta gran pel·lícula, cal tenir en compte el moment en el que ens trobem a nivell d'indústria. Ens trobem a plena etapa de cinema clàssic, on tota la indústria es basa en el sistema d'estudis, un sistema en el qual les productores tenen el control absolut tant del film com de les persones que hi participen en ell, no? És una etapa que assentarà les bases del cinema que coneixerem avui en dia, no? Com podria ser el muntatge invisible, el famós Star System. És a dir, la principal característica de totes les pel·lícules de cinema clàssic és que siguin fàcils per l'espectador, no? Que pugui entendre-les i disfrutar-les. És pur entreteniment.
Exacte.
Explica això de l'Star System.
Molt bé, Star System, bàsicament...
Sisplau.
Tornem un altre cop a Premi com Mula, no? Sisplau. L'Star System consistia en, diguem... focalitzar tota l'atenció de les pel·lícules, dels films, i cridar l'atenció de l'espectador mitjançant personatges bastant característics, sobretot a nivell físic, no? Personatges que destaquin per damunt dels altres, sí. Personatges guapos.
I anar-los repetint, i anar-los...
Exacte. Com per exemple Humphrey Bogart, no?
Sí. I anar-los allà repetint constantment. Jo crec que el Star System és un mètode de producció que sí que satura moltíssim les cares d'aquests actors a tot el país, però sobretot aquesta producció que va tenir Casablanca és bastant forta, perquè primer de tot el títol, no? Casablanca. Bueno, en aquell moment just els aliats havien arribat a la ciutat de Casablanca, per tant estàvem allà tal qual a la ciutat, i aquest títol des de la decisió de producció de ficar el títol Casablanca, ostres, crida l'atenció. Aleshores, per què Casablanca ha aconseguit transcendir en aquell temps i conflicte que hi havia en aquell precís moment i ha arribat avui dia i ho està encara petant i s'ha convertit en una pel·lícula històrica dins el cinema? Doncs per dues raons. Primera, perquè és més que una pel·lícula. És un somni compartit per milions i milions de pobladors nòmades que, a més, inclou uns temes que són universals, com pot ser el romanticisme, idees polítiques que avui dia potser encara tenim, accions, suspens, humor, i tot això fa una Macedònia que encara avui dia ens toca de prop. Aleshores, bueno...
La segona raó.
No, no, ja són les dues.
Ah, ja està. Sí. Hòstia.
Però bueno. És una pel·lícula que anava molt amb moltíssims problemes de més. O sigui, el guió no es va poder acabar fins al final del rodatge. O sigui, els actors tenien que estar constantment sapiguent què fan. No sabien el final de la pel·lícula i no es va decidir fins al final.
És una pel·lícula que està produïda pensant en ser en tindre la màxima efectivitat possible. No? Són pel·lícules que estan dins del sistema d'estudis de Hollywood, que això era fer pel·lícules que funcionessin i que fossin fàcils d'entendre per l'espectador, com ha dit el Guillem abans, i que es volien treure de sobre superràpid. Però, a part de tot això, jo crec que no hem d'oblidar que Casablanca neix principalment com una pel·lícula propagandística, no? pel bàndol aliat durant la Segona Guerra Mundial.
Correcte, perquè, amics meus, s'ha de conèixer la història. S'ha de conèixer la història. El context històric d'aquesta pel·lícula, com ha dit l'Edu, està ambientada a Casablanca i el rodatge de la pel·lícula va començar el 1942, per tant, l'època que recreava en aquell moment va ser el de la Segona Guerra Mundial i això fa que estigués molt pròxim també de la realització de la pel·lícula i així van de la mà. Com a dada rellevant dins del context històric també tenim la Conferència de Casablanca, que es va realitzar el 1943 amb l'objectiu de planejar una estratègia europea per al funcionament aliat durant la Segona Guerra Mundial. I va ser una trobada entre els líders aliats, com has dit, que és el bàndol aliat, on es va definir el plantejament a seguir en la fase final. I es va exigir també per primer cop la rendició incondicional de les forces de l'Eix.
No, i a més, això explica també molt el quin és, per què va tindre en aquest moment tan èxit la pel·lícula, no? Es va convertir com la pel·lícula per excel·lència per tota la gent que està a favor del bàndol aliat i a taquilla va tenir molt èxit.
¿Le importa que le haga unas preguntas? No de modo oficial.
Claro. Incluso oficial, si quiere.
¿Cuál es su nacionalidad?
Soy borracho.
Es decir, un ciudadano del mundo.
Nací en Nueva York, si eso le sirve de guía.
Tengo entendido que se marchó usted de París cuando fue ocupado.
Eso no es ningún secreto para nadie.
Usted es de los que no pueden imaginar a los alemanes en su amado París.
En realidad no es mi amado París.
¿Nos imagina en Londres?
Cuando lleguen, pregúntemelo.
Diplomático.
Simón, tío, otra vez igual.
Un altre cop.
Ja estic... I amb Casablanca, tio.
Jo ja estic cansat, ja passo.
És que ja s'ha... O sigui, s'han fet tres doblatges d'aquesta pel·lícula. I no sé ni si ens has ficat el més nou de tots. No, no estic segur.
No, el problema és que no sentim el Humphrey Bogart amb la seva versió original. Va, seguim.
Love you guys.
Crec que és necessari, hem parlat una mica de la producció i d'aquest sistema d'estudis, sí. Però crec que és necessari parlar del guió.
Sí, el guió, bueno, dir que és rodó, a més no poder, o sigui, és dels guions més rodons que he vist, i a més perquè té com aquesta cosa de, això, no? Amb el context històric que ha dit l'Adri, doncs està com transcendint ja saps què ha vingut abans, què ha vingut després, els propis personatges estan creats de tal forma que entren dins aquest context i es mouen dins d'aquest guió on tot sembla rodó i on tot està explicat d'una forma molt suggerida i molt ben estructurat, de veritat. Només dir que dins el guió ens introdueixen l'objectiu des de fora del bar del Rick. Tot passa quasi sempre entre bars, si no és el del Rick és el de l'Or Azul.
Sí.
I després es resol la trama d'una forma que no diré
millor
des de fora del bar.
Sí.
Tothom sap com es resol per això aquesta pel·lícula.
No, i, o sigui, quan parlem de Casablanca,
sempre ens quedarà
que la major part de l'èxit que té no és gràcies al seu guió i no gràcies a la seva direcció, perquè anem a parlar ràpidament del Michael Curtiz, que és el director d'aquesta pel·lícula, que era un director completament efectivista, era el director perfecte per aquest sistema d'estudis de Hollywood, ja que el que aconseguia ells és que a nivell de producció i amb un llenguatge cinematogràfic molt simple aconseguia una rentabilitat perfecta per als estudis. Cal dir que no és un director, és el primer cop que en aquest programa fem una pel·lícula d'un director que no és autoral. És un director que simplement treballa per a l'espectador sense firmar les seves pel·lícules en quant a estil. És una pel·lícula dirigida molt senzillament.
Sí, sí, però
al mateix temps, o sigui, això no és dolent.
Exacte, és el que t'anava a dir. De totes maneres, no cal treure-li mèrits al fet de que dirigeix aquesta pel·li d'aquesta manera, perquè ho fa de manera brillant.
Exacte, és d'una manera molt senzilla, però el que deia abans, molt efectivista.
Exacte.
No? Aconseguir els resultats que es proposaven, i de quina manera, perquè estem parlant avui de Casablanca, tants anys després. Vull recalcar una cosa que crec que es nota bastant en aquesta pel·lícula, que és una pel·lícula post-Ciudadano Kane, que és una pel·lícula que estem obligats a tractar en algun programa, però crec que es nota molt, només cal, sobretot en la narrativa lumínica, per dir-ho així. És veritat. I un dels símptomes més clars d'això que estic dient és el principi de la pel·lícula. Et comença com amb un telereportatge,
no? Sí. Informatiu.
Que
et situa perfectament en la història.
El que estrena Orson Welles a Ciudadano Kane. Hem d'anar avançant, hem parlat de guió, hem parlat de la direcció, hem parlat de la producció, però també per entendre aquesta pel·lícula estem obligats a parlar dels personatges i dels actors.
Say, you've got trouble.
We got trouble.
How much trouble?
Too much trouble.
Well now, don't you bow. Just knuckle down and knock on wood. Who's unhappy?
We're unhappy.
How unhappy?
Too unhappy.
Uh-oh, that won't do. When you are blue, just knock on wood. Who's unlucky?
D'acord, doncs anem a parlar ràpidament dels personatges que surten en aquesta pel·lícula, perquè és una de les claus de que aquesta pel·lícula hagi perdurat tants anys.
Sí, però un altre cop tornem a tractar una mica el mateix tema, no? Són personatges fàcils, que el públic empatitzi ràpid amb ells i que tingui ganes de saber més sobre ells, no? No són personatges massa profuns, són personatges interpretats per Star System, d'això en parlarem després, i és això, no? Tenim el clar exemple del personatge que interpreta Humphrey Bogart, no? Enric és el típic personatge que al principi de la pel·lícula representa que és un bonachón, representa que és una persona que lluita pels drets humans, però li trenquen el cor i canvia, no? Passa a ser el típic home que tracta les dones com vol, es permet els luxes de actuar com actua perquè és una persona guapa i que té diners,
yeah.
No? Després tenim, per exemple, el personatge de Sam, un altre personatge que és molt estereotipat, no? Em perdonareu el llenguatge, però és el típic negre, no? Que és... Perdó, però és així. És el típic negre que toca el piano i que és súbdit del seu jefe, que és blanc, no?
Sí.
Són personatges molt característics, molt estereotipats,
sí.
Que els podríem veure en qualsevol altra pel·lícula.
Jo crec que, bueno, si tens raó que... Però tenen com una ambigüitat els personatges que et permeten... Sí que són típics, però l'ambigüitat que et donen de no acabar-t'ho dient tot d'ells o no acabar-los detallant, sí que en un esbozo, jo crec que fa que l'espectador pugui completar-ho. Estàs d'acord amb això?
Bueno, més que completa. Sí. Bueno, sí, però també és una mica el que es busca, suposo, no?
El simple fet
de fer personatges força plans i que cadascú acabi interpretant una mica, els acabi completant, com bé deies.
Sí, no, i els primers que completen aquests personatges són els actors, no, Adrià?
Sí, tenim el Humphrey Bogart fent de Rick, que anem a repassar una mica el que va fer abans de fer Casablanca.
Vinga.
Vinga.
A l'inici de la seva carrera sempre havia fet papers de gàngsters, fins que en la pel·lícula de High Sierra va interpretar un paper amb cert carisma i això doncs, el va fer créixer potser actoralment. I el mateix any va interpretar el seu primer paper romàntic i així va amb les experiències que havia agafat de High Sierra com un personatge amb carisma. I amb aquesta última pel·li, amb el paper romàntic, va poder interpretar el Rick, perquè és el personatge de...
Sí, és el personatge principal de Casablanca. A mi m'agradaria destacar dos pel·lícules més del Humphrey Bogart que són molt importants per entendre el Humphrey Bogart, que és l'Halcón Maltès del John Huston, que és una pel·lícula que també tractarem aquí al programa. Queden moltes setmanes per fer moltes pel·lícules. I sobretot La reina d'Àfrica, que és bastant més... Quan ell és bastant més madur i es veu un actor molt més complet que en la pel·lícula que estem parlant ara de Casablanca.
Mm-hmm. Ingrid Bergman també, que potser és el paper més reconegut en la seva filmografia, va debutar el 1939 amb la pel·lícula Intermezzo, que la va dirigir Gregory Ratov, i va ser ben rebuda, però les seves posteriors pel·lícules no van ser tan extraordinàries com Casablanca.
Sí, però i també una cosa curiosa de la Ingrid Bergman és que estava casada amb el director Roberto Rossellini, vull dir que...
Escapa del món, no?
No, però està lligada a aquest sentit revolucionari tant a la ficció com a la realitat, sí. Perquè també està fent de dona d'un revolucionari com era
hòstia, que fort.
Rossellini. A partir se'ns acaba el temps, per lo que anem a parlar ja de l'escena preferida com fem en cada programa. Quina és la teva escena preferida, Edu?
Doncs mira, la meva escena preferida de la pel·lícula és en la qual el Rick està tenint com l'entrevista, diguéssim, amb el general nazi i li va responent d'una manera com evitant totes les preguntes que li està donant perquè el que vol el general realment és saber de quin bàndol està el Rick. I el Rick, amb molta intel·ligència i molt enginy, no es situa en cap dels bàndols i, a més, li dona un plus del personatge.
Sí.
De,
això és una cosa del personatge que no hem dit i que crec que és bastant interessant, que és molt cínic.
Això, sí. És com cínic. Sí.
És cínic, sarcàstic, indolent.
De fet, és fins i tot neutre, no? Els nazis, al principi, és una mica...
Sembla que sí. Adri.
Jo potser no et diria una escena, però et diria tot l'inici de la pel·lícula.
És que ets vago com cavall.
No, però bueno, si vols et dir la primera escena, que és la que tu has dit de l'informatiu, perquè sí. Em sembla que et situa molt bé a la pel·lícula. Exacte. I a partir d'allí pots començar a entendre-ho tot.
És una pel·lícula on té molta importància el fet, en el moment en el que està passant, i està molt bé que t'ho expliquin tan explícitament
amb el mapa, amb el mapa mundial.
I sents que és més real, perquè el fet que t'ho mostrin com un documental
que surti a la tele, no? Estàs veient que surt a la tele, sí.
Dius, hòstia, és una cosa humana, és una cosa real que podria estar passant a mi.
Sí, sí, exacte.
La meva escena preferida és una escena que és musical, pràcticament, que és quan al bar del Rick estan parlant els alemanys, estan cantant els alemanys, els nazis, no, que collons els alemanys.
Joder!
Un himne, i llavors baixa el Víctor Laszlo, el revolucionari, i fa que l'orquestra comenci a tocar la Marsellesa i tot el bar comença a cantar la Marsellesa, sí. Eclipsant així els cants dels nazis.
Sí, sí, sí.
La meva escena preferida és una escena que segurament no passa, o sigui, passa una mica desapercebuda dins del que és totes les escenes de la pel·lícula, i és l'escena en la qual Ilsa i Sam es retroben al bar. És una escena que, des del meu punt de vista, no és... és això que deia, és passa bastant desapercebuda, però és l'escena amb la qual jo empatitzo més i entenc més els personatges d'Ilsa i Sam, no? Els papers que juguen cadascú i el diàleg que tenen em sembla superentranyable.
Sí. Anem a fer el rànquing de valoracions com cada setmana, valoracions subjectives, ho anem recordant cada tant perquè és molt important. Adri, quina nota li fiques a la pel·lícula? No, Adri, no, que segur que no t'has preparat i t'ho deixo pensar mentre conteste el Guillem, que tampoc s'ha pensat però és més ràpid pensant.
Jo crec que és una gran pel·lícula, però crec que, tot i ser grandiosa, és de les més fluixes que hem tractat al programa. Vinga. I així que li ficaré la meva nota més fluixa, que segueix sent un 8.
Wow. Un 8. D'acord.
Pues això és fluix.
Edu, a veure, avui això. Tu, mira, si ens sorprens amb alguna cosa o no.
Jo us sorprendré perquè aquest cop ho he pensat bastant abans de venir al programa. Estava bastant nerviós.
Com jo.
He dormit 3 hores. De veritat, no podia realment saber com valorar. I he conclòs que la nota d'aquesta pel·lícula
és...
un 10.
Em sorprens una merda, eh?
No, és fàcil, perquè així el càlcul mental ja m'estic acostumant a ficar un 10 dins del càlcul. Adri.
Simón, dius-m'ho tu a l'orella.
No, a l'orella.
Si sàpigues igual que m'ha dit.
A veure.
Un 8,3.
8,3. Jo li fico un 8,5. Per lo que ens quede, una mitjana, deixeu-me calcular...
Calcula. No, mentalment, no, també. Jo no ho porto preparat, però tu és que et montes unes troles. Està aquí amb la calculadora Casio.
Un 8,7. Amb la xuleta, a la tapa de la calculadora, com no. Doncs va, tenim un 8,7 i passem a la següent secció, com cada setmana, que és la recomanació de la setmana.
Do MM é o menor do Mandelão. E aí, DJ RD?
Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar o bailão, hein? Hoje tu só veio na intenção de vral, hein, mulher?
Essas malandra, assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui.
Senta aqui, vai.
Essas malandra, assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha.
Estem... Vaya temazo que està sonant, eh?
Ara que heu vist el que acaba de passar aquí.
És la... si us fixeu, és una versió de la Bella Chao.
Sí.
Amb fang brasiler. Si se n'enteressin els partisans d'aquella època, estarien contents. Anem a la recomanació de la setmana, com cada setmana, la secció en la que cadascú de nosaltres recomana una obra cultural. Edu, ens portes una mica quina és la cartellera als cinemes de Sant Cugat?
Doncs sí, mireu, així coses interessants i guapes que us recomanaria veure, pel que he vist, no he vist cap de... O sigui, pel que he vist a la cartellera, és una que s'estrena ara, que és La Favorita, i bueno, Les Dames també sabemos divertir-nos.
Ja que ve això.
Doncs és un tros del tràiler, tio.
Ah, vale, pensava que m'ho estaves dient a mi.
Home, jo crec que el més important d'aquesta pel·lícula de favorita és que està dirigida per Yorgos Lanthimos, director de grans pel·lícules. És un director jove, però director de grans pel·lícules com Canino, The Lobster o The Killing of a Sacred Deer.
Sempre totes? Sempre sorprèn. Jo us la recomano encara no haver anat al cinema. I si la veig i no m'agrada, ja us les recomano, però bueno. I després l'altra és El Vicio del Poder.
Bona pinta, també.
Cuando tienes poder, la gente quiere quitártelo.
Pues que venga.
Vaya merda de dos frases ha ficat.
És del mateix director de La Gran Apuesta.
Sí, La Gran Apuesta Americana.
Exacto, i... No, La Gran Apuesta.
Pues La Gran Apuesta Americana.
I ja està, bueno, això són les dues pel·lícules que crec que més us agradaran.
Sí, avui és un dels dies en què les dues recomanacions jo crec que són més fortes i més... Bueno, normalment recomanem
pel·lícules... Fins ara...
Val la pena anar al cine aquesta setmana, val la pena.
Normalment recomanem pel·lícules que no ens venen de gust recomanar, però...
L'altre dia veu dir Aquaman, perquè... What the fuck?
Però no, però avui, sí. Guillem Mula, què ens portes tu?
Jo us porto un curtmetratge. El curtmetratge que us porto avui es diu Sueños i és un curtmetratge dirigit per Daniel Guzmán el 2005. És un curtmetratge que parla sobre el poder de l'amistat que poden tenir els nens i que retrata una societat... bueno, de fet, no puc dir-vos el que tracta perquè us faria un spoiler molt gran, però us dic que és un curtmetratge que us... remourà molt per dins i que realment val molt la pena veure.
D'acord. Adri, què ens portes tu?
Jo me la miro, eh? Mola.
És boníssim, és molt bo.
Vale, confio.
Gràcies.
Vale.
Jo us porto un llibre que es diu Sapiens.
Hòstia.
Que és del Yuval.
Original, també.
La versió original.
És el primer cop que el sento, dir-li.
Estava tontadíssim, tio. De veritat t'ho dic, eh? Bueno, que és una breu història de la humanitat i posa en qüestió tot allò que sabíem sobre l'ésser humà i ofereix una nova perspectiva de la humanitat i ens permet connectar els fets del passat amb el que està passant ara.
Breu història de la humanitat, no ho sé, perquè, no, perquè és bastant, un tocho.
Que...
Lucy, no?
Que déu-n'hi-do. D'acord, doncs hem d'anar acabant. Jo us porto, la cançó. Us porto una versió del Gran Camarón de la Isla. O sigui, una versió d'una cançó del Gran Camarón de la Isla, que és La Leyenda del Tiempo, no? Una de les seves cançons més famoses, feta pel Kiko Veneno.
Que original, eh?
Doncs sí, ja veuràs.
Sí, sí, sí.
És una versió del Kiko Veneno d'aquesta cançó que el que fa és versionar-la amb aquest punt molt més rocker que té el Kiko Veneno. I és una llicència que es pot prendre perquè el Kiko Veneno, com tots sabreu, formava part de l'equip del Camarón, de l'equip que musicalitzava les cançons del Camarón, en aquest disc de La Leyenda del Tiempo, que és un dels discs de flamenco que han perdurat més durant la història de la música popular espanyola. Hem d'anar despedint. Recordeu-vos que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, @versiocugat. O si ens voleu enviar algun correu electrònic a vbaixao.cugat@gmail.com. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos i gràcies als nostres col·laboradors per haver fet possible aquest programa, Guillem Mula.
Moltes gràcies a tu, Joan. Jo ho sento molt.
Gràcies, Edu.
Gràcies. Podries pedir-me amb una mini anècdota?
Si és mini, sí.
És, vale, la producció de Casablanca era tan dolent, bueno, tan baixa dins el que entra, que per fer l'últim pla a l'aeroport fora del plató del bar van utilitzar enanos i una maqueta d'avió, que els enanos anaven passant per davant de càmera entre la maqueta d'avió perquè així donés més realisme. T'ho juro que eren enanos passant entre la càmera i l'avió per donar més realisme del moviment.
Bé, ha estat bona, sí, molt bé. Adri.
No res, un plaer. Adéu.
Adéu. I gràcies a la cabina tècnica, al Simón Ordóñez.
De res, a vosaltres.
Ens despedim amb Kiko Veneno i la seva Leyenda del Tiempo. Fins la setmana que ve.
Dale, Kiko!